Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest migdia la llei d'eutanàsia amb 202 vots a favor, 141 en contra i dues abstencions. En el debat previ a la votació, entre altres posicions favorables, la parlamentària d'Esquerra Republicana, Carolina Tellechea, ha afirmat que el seu partit ha estat pioner en la defensa d'aquest dret i també ha recordat que la llei no obliga ningú. En una línia semblant s'ha pronunciat Sara Jiménez de Ciutadans, que ha dit que la llei és una fita històrica que reforça el compromís amb les llibertats. En canvi, des de l'oposició, Lourdes Méndez de Vox ha assegurat que la nova norma posarà la vida dels ciutadans en mans de les institucions i que s'aprova de manera dictatorial, mentre que des del PP José Ignacio Echaniz ha denunciat que aquesta norma sobre l'eutanàsia pot convertir Espanya en un país de turisme eutanàsic, alhora que ha assegurat que promourà la desconfiança entre pares i fills. També us expliquem que el Departament de Salut ha avisat que cal mantenir les mesures de prevenció de contagis i ha fet una crida a no convertir l'augment de la mobilitat previst per aquest cap de setmana en un increment de la interacció social. La consellera Alba Vergés, en funcions, ha volgut alertar que alguns indicadors s'estanquen i que fins i tot pugen lleugerament, com s'ha vist en les últimes dades que hem conegut avui. Recordem en plana cultural que l'actor Jordi Sánchez ha rebut l'alta hospitalària després de 40 dies ingressat per Covid-19. L'actor, conegut pels seus papers de Josep López a Plats Bruts o Antonio Recio a La que se avecina, ha publicat una fotografia al seu perfil d'Instagram on se'l veu ja vestit de carrer. I també recordem que el papa ha autoritzat la Congregació per a les Causes dels Sants a promulgar decrets sobre virtuts heroiques d'alguns sants, entre ells diversos espanyols.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Per donar esperança a qui més ho necessita. Per la solidaritat i el compromís. Per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat. Pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
34è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Diumenge 21 de març, Pep Jimeno, Butifarra. I divendres 26 de març, la cluenda del festival amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Us parla Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Setmana fonamental per tornar la il·lusió a l'afició. Després d'encadenar 3 empats seguits, l'equip espanyolista ha tornat de 3 a sumar de 3 en 3 per no perdre l'estela dels jocs d'ascens directe. Primera parada, l'Obrenyès dissabte a casa. Durant aquests dies, des del club se'ns envia un missatge de tranquil·litat i confiança total en que aconseguirem l'objectiu de tornar a la primera. Les sensacions no són bones i la dinàmica decebedora, per això totes les mirades estan en el pròxim encontre. L'Espanyol no ha de patir, no ha d'anar partit a partit, sinó de victòria en victòria. Fem-ho. Endavant, pericos! Ah, 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 ah. continuació repassarem l'actualitat i escoltarem les paraules d'Adi Pedrosa i les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Quinta derrota consecutiva del femenino Perico. Las de Rubén Casado cayeron ayer 2-3 en la Anijar, que era un partido en el que siempre fueron a remolque, ya que las tinerfeñas se adelantaron de penalti en el minuto 15. A pesar de jugar contra 10 durante más de media hora, las pericas no pudieron imponerse al Granadilla. En el tramo final, las blanqueazules se lanzaron a por el partido, marcaron el 3-2 en el minuto 88 y pudieron empatar el encuentro en el último minuto, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego, lo que desató la polémica. Ayer David López destacaba que el Español es el equipo que juega con la defensa más adelantada y el míster Perico cada semana resalta las buenas estadísticas de sus pupilos. Hoy el diario AS resalta otro dato que refleja el esfuerzo de los españolistas. Español es el equipo que más kilómetros corre por partido en la Liga Smartbank, 111,4 kilómetros. El segundo es el Mirandés, como pudimos comprobar en el último encuentro, con 111,1. Los otros equipos en la cabeza de la clasificación estarían entre la mitad de esa tabla. Mallorca sería decimosegundo con 108,34 y el Almería está en el puesto 15 con 106,78, aunque queda claro que el rendimiento no es directamente proporcional al esfuerzo, es el dato relevante. Y el Español el sábado deberá volver a correr para imponerse al Logroñés, un equipo que llega muy tocado tras su derrota en casa ante el Málaga 0-1 en la última jornada, al no haber ganado además ni un partido en las jornadas en lo que llevamos de segunda vuelta. El Logroñés está a 2 puntos del descenso. Una nueva derrota en el RC Stadium le podría costar el cargo a su técnico, Sergio Rodríguez, muy cuestionado últimamente. El técnico lleva 4 años al frente del Logroñés, declaró que por encima de cualquier situación individual está el club y quiero que el club se quede en segunda. Lo demás no es trascendental. Nadie es imprescindible y el Logroñés está por encima de las personas y dio un paso más. Si yo soy el problema, entiendo que hay que cambiar. Y el club españolista ha sumado un nuevo patrocinador, GRO, la marca de lubricantes que lanzó al mercado Cogelsa, será patrocinador del Español para lo que queda de temporada y la siguiente. Y en la línea de animar al equipo, la Peña Juvenil 1971 ha puesto en marcha una campaña con el lema Volveremos para apoyar al equipo en este tramo importantísimo de Liga. La campaña consiste en empapelar Barcelona con fotos históricas en la que se reclama el espíritu Camacho. La conexión entre el Español y el Llagostera viene de lejos y tendrá un nuevo capítulo si se confirma la incorporación de Juan Forlín, exjugador Perico, a la entidad gironina. El argentino, que jugó 4 temporadas con el Español, está estos días entrenando con los de Oriol Alcina y podría fichar por el Llagostera hasta el final de temporada. Su última experiencia fue en la segunda división japonesa. Y ahora un par de consejos y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat.
Tras entrar esta mañana, Adi Pedrosa ha realizado unas declaraciones a los medios del club de las que nos haremos eco. Se le preguntaba en primer lugar al canterano si el equipo está con ambición, si quiere más, si no está satisfecho con la tercera plaza. Esto decía.
Sí, está claro lo que tú dices. Nosotros no estamos contentos con la tercera posición en la que estamos. Sí que es verdad que algunos partidos pues se han escapado, pero nosotros tenemos en mente el mismo objetivo, que es subir a primera división, y vamos a ir partido a partido para conseguirlo.
¿Lo están dando todo para conseguir el objetivo?
Sí, eso está claro. Nosotros cada día estamos dando el máximo. Queremos ganar todos los partidos. A veces no puede ser, pero sí que es verdad que es lo que te he dicho, que el objetivo lo tenemos muy claro. Estamos todos confiantes uno del otro y simplemente ir a lo que te he dicho, al partido. Esta semana toca Logroñés, a ganar y poco a poco conseguir lo que tiene que ser súper bonito, que es subir otra vez a primera.
Se me preguntaban también si hay unidad en el vestuario. ¿Esto nos decía?
Está claro. O sea, nosotros, o sea, desde dentro se nota una comunicación entre cuerpo técnico, jugadores, una confianza súper buena. Estamos muy contentos todos, o sea, no hay ninguno que esté reprochando nada. Y simplemente es eso, es sacar todos los partidos que nos quedan por delante, porque seguro que lo vamos a conseguir.
¿Qué mensaje le gustaría enviarle a la afición?
Nada, simplemente que estén con nosotros, porque nosotros vamos a darlo todo. Y cuando vienen aquí a esperarnos para esperar el bus, nosotros lo agradecemos muchísimo, porque se nos pone la piel de gallina desde dentro, aunque con los autobuses estos no nos puedan ver. Estamos ahí picando a las ventanas, tal, súper motivados, y que nos sigan apoyando, porque lo vamos a conseguir.
Una diferencia que recordemos, lo perderemos unos partidos porque se va convocado con la sub-21. ¿Cómo lo vivirá desde la distancia?
En todo momento, mientras pueda ver los partidos, mientras pueda animar desde allí, no tenga ningún compromiso, lo voy a ver, voy a animar, voy a desearle suerte a mis compañeros, porque voy a ser uno más.
Y ya a continuación vamos a analizar con Carles Maldonado uno de los problemas del equipo, la facilidad con la que nos están marcando últimamente. Buenas tardes, Carles Maldonado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, la pregunta del millón, ¿qué nos está pasando a nivel defensivo?
Bueno, es interesante. Veremos a ver ahora daremos intentaremos dar un poquito con la tecla. Pero me gustaría empezar diciendo que la palabra que está reflejando el bajón de rendimiento del Español, sobre todo en esta segunda vuelta, es la vulnerabilidad. El equipo perico ya no saque el conjunto rocoso que presumía de un récord de imbatibilidad. Recordamos que fueron 538 minutos sin recibir gol. Sino que, además, ahora acabar con la portería cero se está convirtiendo en una circunstancia excepcional en esta segunda parte de la temporada. Solamente se consiguió en la victoria, la sufrida victoria en casa en el RC Stadium ante el Sabadell, 1-0 con el gol de RDT a la salida de un córner botado por Adrián Embarba.
¿Y por dónde somos más vulnerables?
De los 10 goles que ha recibido el Español en esta segunda vuelta, 4 de ellos han llegado desde fuera del área. Es decir, el 40% es un dato que esconde varias conclusiones, pero que demuestra que uno de los problemas del conjunto blanquiazul en defensa. En este caso podríamos hablar del rendimiento de Diego López. Es cierto que en algunos partidos no ha estado de manera aquello superlativa defendiendo la meta, pero de fuera del área tiene un gran problema este equipo. Los rivales están encontrando el camino del gol en este tipo de acciones, y esto han acabado de dinamitar los partidos que tenía controlado los pupilos de Vicente Moreno en algunos de los últimos compromisos. En 2 de los últimos 3, en concreto, ha recibido goles desde fuera del área. Uroš Đurđević anotó el gol del Sporting para igualar a 1 en el Molinón. Nahuel, del Oviedo, para de nuevo empatar en Cornellá. Y salvo el gol de Isi, recordamos el jugador del extremo del Rayo, en todos ellos la defensa del Español optó por evitar que el jugador se introdujera en el área y le dejó espacio para realizar el lanzamiento. Es una cosa que es un poco, se asemeja un poquito al paso atrás que da el equipo cuando va ganando. Aunque bueno, veremos a ver si el índice de gol desde fuera del área baja, porque es extraño, ¿no? Es curioso que tu punto débil sean los goles de recibidos desde fuera del área, cuando en el fútbol es lo más complicado anotar un gol de larga distancia.
Entonces, la solidez defensiva o la falta de solidez defensiva es la asignatura pendiente hace tiempo en Camperico.
Sí, el curso pasado el Español se descosía por otras zonas. Recibía goles a balón parado, en contraataques o en remates desde dentro del área pequeña incluso. Solamente 3 de ellos fueron desde la frontal del área o más allá. Y este curso, pues ya sumamos la cifra de 5 goles en total, ¿no? El paso atrás que inconscientemente o por estrategia da el Español cuando se adelanta le está jugando una mala pasada, eso es evidente. Los rivales encuentran resquicios para arañar puntos de cualquier acción aislada, como por ejemplo, para mí el caso más significativo es lo que he comentado hace poco, el gol de Nahuel del Oviedo. Del Oviedo sí se quedó con su prioridad numérica, pero apenas generó, y un lanzamiento desde 25 metros se coló por la escuadra. Así es evidente que es complicado ganar partidos. Intentando buscar una explicación al por qué da esos pasos atrás el Español, yo no sé si es por lo que busca el entrenador o por un exceso de confianza, ¿no?, que se autogenera en la plantilla cuando se adelanta en el marcador. En muchos partidos el Español ha salido enchufado, ha conseguido adelantarse y a los siguientes cinco minutos vemos como el equipo se replega hacia atrás.
Sería la gran duda, ¿no? Hay quien, para quien es miedo y para otros parece un poco un exceso de confianza, ¿no? Como comentas.
Sí, a ver, yo tampoco conozco a ningún entrenador que te diga que no tengas esa intensidad a la hora de presionar al equipo rival o que, por ejemplo, si puedes ir a marcar un segundo gol, no lo marques. Entonces, yo no sé si son consignas de Vicente Moreno o realmente el equipo dice, mira, vamos 1-0, somos superiores, vamos a guardar la ropa y a la que robemos balón salimos al contraataque y matamos el partido. En todo caso, al Español está costando varios puntos esta situación. Y además, para fijarse un poquito en esto que comentamos, hay que ir al partido contra el Mirandés, que para mí ambos vienen por lo mismo y es quizá el síntoma común que está transcurriendo durante esta temporada. En muchas fases de los partidos falta esa intensidad y esa concentración, en definitiva, la chispa necesaria para competir. Sobre todo el segundo gol encajado en Miranda es un síntoma importante de lo que está pasando con el equipo. Recordamos que fue Iván Martín, el extremo diestro del Mirandés, que entre tres jugadores del Español y principalmente ante Pedrosa, aprovechó la poca conexión, ¿no?, con el partido para llevarse el balón, centrar y luego ya el resto es historia. Fue un poco la imagen de lo que está siendo el equipo a nivel defensivo, sobre todo en esta segunda vuelta, como comentamos. El colchón que tomó el equipo en los primeros meses de competición ha podido relajar a una plantilla que no está del todo exigida, según mi punto de vista, por las circunstancias que rodean al fútbol actual. No hay público en los campos y yo creo que eso los jugadores lo notan. La tensión competitiva se pierde en gran medida y eso está afectando a los partidos.
Pues claro, si configurar una defensa de garantía le está dando muchos dolores de cabeza al técnico Perico.
Sí, a nivel individual es evidente que los jugadores no están dando su mejor versión. Ahora vamos a destacar quizá en lo que sufren más los jugadores del conjunto Perico. Empecemos por Calero. Calero es un defensa que no es contundente en el juego aéreo ni en los duelos individuales. Y además está teniendo serias dificultades para defender los centros laterales. Por otra parte, tiene un buen manejo de balón, pero no se le está viendo del todo seguro y con confianza. Evidentemente lejos de lo que mostró el año pasado, ¿no? Cabrera es un baluarte defensivo en los balones por alto y defendiendo el área, pero sufre muchísimo cuando tiene que sacar el balón jugado y en más de una ocasión compromete la salida de juego del equipo, ocasionando pérdidas peligrosas que pueden acarrear gol. David López, más allá de las filias o fobias, ¿no?, que se puedan tener por ser uno de los capitanes del clamoroso descenso del año pasado y de sus declaraciones en el Sadar, desde que se lesionó la rodilla no es el mismo. Acusa la pérdida de ritmo y eso en el juego se nota. Luis López tampoco es un perfil de central contundente que necesita un equipo dominador de la categoría. Es cierto que tiene un buen pie, pero flojea en acciones a campo abierto y sobre todo en el cuerpo a cuerpo, no tiene una gran envergadura. Los laterales, Miguelón y Oscar Gil, no son grandes especialistas a nivel defensivo y en más de una ocasión el equipo rival está atacando por la banda izquierda, por su banda izquierda, ¿no?, buscando los resquicios y la espalda de los laterales pericos. En el otro costado, por ejemplo, Pedrosa tampoco termina de encontrar la solidez defensiva y es cierto que a veces permite en exceso a los extremos rivales, como es el caso del citado gol del Mirandés. Y qué decir de Didac, ¿no?, que tampoco ha tenido mucho protagonismo esta temporada, pero cuando ha jugado, la verdad que este año ha dejado muchísimo que desear.
Pero siempre insiste en que la solidez es un trabajo colectivo, ¿no?
Sí, a ver, nos hemos centrado ahora en los defensas porque es su función principal, como es obvio que indica el nombre, es la de defender, ¿no? Pero al final, el equipo es todo el entramado a nivel defensivo. Y es lo que no termina de funcionar. Si bien es cierto que, por ejemplo, Adrián Embarba o Jai Puado se sacrifican cuando están en bandas, hay otro tipo de jugador que por perfil sufre muchísimo más. Se me ocurre el caso de Darder, que ha dado un paso adelante, ¿no?, a nivel defensivo y de compromiso en este aspecto, pero claro, no es su especialidad. Nico Melamed tiene una técnica exquisita, pero como es lógico, defensivamente sufre por sus condiciones físicas y podríamos poner más ejemplos. Al final se trata de trabajar desde el delantero hasta el portero, ¿no? Pero bueno, he querido desgranar un poquito cómo veo las actuaciones a nivel individual y lo que estoy observando, ¿no?, en estos partidos de los jugadores del Español.
Y por último, ¿qué te parecen las declaraciones de David López ayer cuando decía que el hecho de sufrir tantos goles en la segunda vuelta era un poco el peaje por ser la defensa que juega más adelantada de la categoría?
A mí la verdad que no me parece que el Español, o sea, si son los datos, y están ahí, la defensa más adelantada, pero que no me parece que tampoco arriesguen exceso a nivel defensivo. Y yo creo que esto lo debería suplir con una mejor condición física. Si no estás, es decir, si quieres adelantar la defensa, coloca a los jugadores que tengan mayor punta de velocidad para que no te ganen el espacio, porque por ejemplo el otro día en Miranda de Ebro hubieron varias jugadas que nos pudieron costar más de un disgusto cuando nos buscaron al espacio, sobre todo a los laterales. No sé, yo creo que es todo más que de condiciones, que evidentemente tampoco estamos hablando de que los jugadores del Español sean muy superiores al resto de la categoría, pero creo que se debe sobre todo al factor psicológico y a la concentración.
Lo que está claro es que están corriendo mucho, como destacábamos al inicio del programa. Muy bien, Carlos, mañana nos concentraremos en la previa. Vámonos ya al tal día como hoy.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
De la familia del día recordaremos un gol histórico del Español en primera división a la espera de poder seguir sumando goles en primera. Hasta el 18 de marzo de 2017, Jurado marcó el gol número 3600 del Español en primera división. Eibar 1, Español 1. Y ahora sí, vámonos ya con las historias del Español.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Hoy info del Sanidad y ese día soleado que será el día del ascenso. Y tenemos ya nosotros a Enric Verdet. Buenas tardes, Enric.
Buenas tardes.
Como bien parlàvem, recordàvem un gol que va ser protagonista a Cornellà, en un partit del camp de l'Eibar. I avui em sembla que ens recordaràs golejades històriques de l'Espanyol.
Doncs sí, alguns resultats històrics de Sarrià.
Doncs endavant,
Enric. Jo penso que quan es tracta de pujar la moral i animar l'equip davant d'un moment delicat com el que ens trobem actualment, pot anar molt bé recordar alguns partits que vam viure a l'antic camp de Sarrià i que han passat a la història pels resultats de golejades en què vam realitzar. I això, que ens enfrontàvem a equips dels més importants de la Lliga, el Madrid, el Bilbao, el Sevilla o el Barcelona. Abans, però, no estarà de més recordar, encara que sigui breument, El partit que van jugar contra el nostre proper rival, el Logroñés, la darrera jornada de la temporada 87-88, i que tot que no va golejada, se'l recorda per les curioses i molt especials circumstàncies que van concórrer aquell dia. Nosaltres acabaven de perdre la famosa final del UEFA amb el Bayern de Leverkusen, després de portar un 3-0 de l'anada, però deixant una bona imatge. Ells encara eren el Club Deportivo Logroñés. Ara són, des de l'any 2009, són la Unión Deportiva Logroñés. Anava entrenats per l'Aranguren, que els havia pujat a primer la temporada anterior i arribava la darrera jornada amb les mateixes urgències que nosaltres. Es tractava d'evitar la promoció. I amb un empat ens salvàvem els dos. El partit va acabar de l'única manera que podia acabar, amb l'empat que ens salvava a tots dos equips. Els nostres, que van rebre una sensacional ovació al sortir al camp, no van defraudar i, tal com estava previst, vam empatar el partit 0-0 sense ocasions per part de cap dels dos equips, que en tot moment semblava respectaven, i amb la sensació de que el resultat va satisfer tothom. Al final, tots contents i salvats amb dos equips de la promoció. Però oblidant-nos d'aquest curiós partit, ens referíem a altres jugats a Sarrià i que van significar resultats ben diferents. Tots ells victòries i golejades al nostre favor. D'entre els més recordats, un 8-1 lograt contra el Real Madrid a la temporada 1929-1930, que era el segon campionat nacional de Lliga que es disputava. Era la jornada 14a, el 5 de març de 1930. Els madrilenys hi van posar molta voluntat, però van ser aplastats per l'Espanyol, que va fer un partit sensacional, amb tots els gols de bandera. Tal com vam jugar aquell dia, pocs equips ens haguessin pogut aguantar. Van marcar Ventolrà a l'1-0, tot just començar el partit. En Quim Bosch, al minut 11, va fer el 2-0. El Madrid va marcar el seu golet, però al minut 30 l'Àlamo de Cap va fer el 3-1. A la segona part van marcar pels nostres, engallat amb el Tolrà i en Padrón. El 7-1 el va fer de penalti en Soler, i poc abans d'acabar, en Padrón va marcar el definitiu 8-1. Un altre partit recordat pel resultat va ser el jugat a la temporada 35-36, concretament el 12 de gener, contra el Sevilla. Van guanyar-los per 6-1. Curiosament, ells eren els colistes de primera i no ens van poder resistir, tot i que tenien de porter l'Isaguirre, que era internacional i estava considerat com el millor porter del país. Els nostres millors jugadors van ser en Pitus Prat i en Tim Bosch. Els gols es van marcar en Prat a 1-0 al minut 12, poc després el 19 en Mandaluri, un jugador a que provaria del Bilbao, va fer el 2-0. Al minut 34, l'Edelmiro marca el 3-0. Abans del descans, en Tatxé va marcar pel Sevilla. I a la segona part, en Mandaluris, va fer el 4-1. En Prat, en una jugada grandiosa, el 5-1. I en Soler, de penalti, el 6-1 definitiu. Una altra jornada de golejada va ser la que vam obtenir la temporada 41-42 davant la Real Societat de Sant Sebastià, el 29 de març. Els van guanyar per 8-0. Val a dir que ells eren els colistes i van baixar aquella temporada a segona divisió. Els gols es van marcar en Xas, que va fer 3, igual que l'Olives, i el canari Jorge, que en va fer 2. Nosaltres vam acabar aquell any en 9è lloc. A la temporada 1950-51 es van donar dos dels resultats més recordats. Les golejades del Madrid per 7-1, el 31 de desembre del 50, i el Barcelona per 6-0, el 15 d'abril del 51, a la penúltima jornada. Els gols contra el Madrid els van marcar l'Arcas, el Mercet, en Montalvo en pròpia porta, l'Egea, que va fer el 4-0, en Mercet el 5-0, que va fer un gol preciós, tots ells a la primera part. I a la segona part va marcar en Mercet el 6-0, en Piquín va fer el 7-0 i en Moloni va marcar el gol de l'honor pel Madrid de penalti al minut 43. Els gols contra el Barcelona els van fer a primera part en Grau al minut 15, l'Arcas de Cap al minut 28 va fer el 2-0, en Grau al minut 30 va fer el 3-1 i al minut 34 en Mercet el 4-0. A la segona part, al minut 4, Egea fa el 5-0 i poc abans d'acabar el minut 42, l'Arcas va marcar el definitiu 6-0. Aquest resultat de 6-0 ha passat a la història com la golejada més àmplia obtinguda a la Lliga entre els dos equips de la ciutat. Tot que han passat molts anys, no s'ha pogut superar mai més. Altres golejades que hem de recordar van ser les de l'època de l'Oxigen, la temporada 1952-53, contra el Sevilla, el que van guanyar per 6-2, i contra l'Atlètic de Bilbao, el que també van guanyar per 6-2. Contra el Sevilla va ser la jornada segona, van fer un partit arrollador, tot i que ells van començar marcant els minuts 3 i 8 per obra d'Araujo, nosaltres vam remuntar amb gols de l'Artigues al minut 29 i Mercet al minut 6 de la segona part. Van marcar també Mauri, l'Arcas al minut 32-34 de la segona part i Egea va fer el definitiu 6-2 al minut 37. I contra el Bilbao, la setena jornada, vam tenir un perillós enemic que va jugar molt bé, però no hi va poder fer res davant l'Espanyol, que amb gran velocitat va jugar també sempre a l'atac. Els gols els van fer Mercet a 1-0 al minut 16, l'Arteche es va empatar al minut 19, l'Arcas va marcar el 2-1 al minut 21 i a segona part al minut 8, l'Arques torna a marcar de cap el 3-1, Liriondo marca pels bascos el 3-2, i al minut 30 l'Arques fa el 4-2, Mercet al 33 va fer el 5-2, i al 44 el mateix Mercet va marcar el definitiu 6-2. Després d'aquell partit, recordo que anàvem en primera posició amb 14 punts després de 7 jornades. Tot eren victòries. Aquell any vam fer una gran temporada i vam acabar en quarta posició. Esperem que tots aquests records ens motivin per guanyar aquest dissabte el Logroñés de la forma més contundent possible. El Logroñés, que el nostre rival, que és molt menys famós que aquests adversaris que van golejar en èpoques passades, però que estic segur que ens oposarà les màximes dificultats.
I tant, Enric, el que està clar és que hem de guanyar com sigui. Molt bé, queda aquí que anem ja directes a la tertúlia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda. Quan tenia el colesterol alt, vivia amb por, però vaig aprendre que només s'ha de témer allò que no es controla. Fa temps em van recomanar l'HipoHelp de Laboratorios Marnis. El seu contingut d'arròs de llevat vermell contribueix a mantenir els nivells de colesterol i n'estic encantada. El meu cor saludable i jo més tranquil·la amb l'HipoHelp. Demana l'HipoHelp en herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. El març és el mes de l'audició i per això l'UA Home té un descompte especial pels oients de Ràdio Estel. Si tens dificultats per sentir-hi correctament, aprofita l'última tecnologia amb Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Audison Plus té un preu de 995 euros, però durant el març els oients de Ràdio Estel tenen un 40% de descompte. Compra'l per només 595 euros. Truca'ns al 93 749 0817 i digues que ets oient de Ràdio Estel. Recorda, Audison Plus, 93 749 08 17. 93 749 08 17. Més solucions a luahome.es.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya tenemos al otro lado del teléfono a los otros tertulianos. Bona tarda, Joan Jornet.
Molt bona tarda, senyors.
Com estem?
Tot bé, tot bé.
Muy bien. Y Fran Sánchez, ahora mismo. Buenas tardes, Fran. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien, fenomenal.
Desde la distancia, ¿cómo se ve todo? ¿Igual de negro?
Pues se ve a la expectativa de lo que ocurra el sábado, ¿no? No vamos a ponernos en plan negativo, así, en plan radical, ¿no? En ese contexto.
Bueno, es la primavera, ya sabes, cambia el tiempo continuamente. Un día para otro, un día sol, nubes, pero bueno, hay que estar tranquilos. A Enric també, al tenim per aquí. Bueno, vamos ya de cara a barraca. El club ha salido un poco en tromba para enviar un mensaje de tranquilidad. Ayer fue David López de la rueda de prensa y hoy Durán creo que ha hecho unas declaraciones en el mismo sentido en Radio Maca. ¿Qué sembla, Joan Jornet? ¿Era el moment? ¿Era necessari?
Home, jo crec que sí, no? Si ells decideixen sortir i donar l'opinió o fer unes declaracions, pues, és perquè veuen pues, que el sentir general dels socis simpatitzants a nivell social, doncs la gent començava a estar o continuen estant una mica o molt preocupats pel joc de l'equip, no? Perquè, bueno, perquè s'ha perdut aquesta plaça que donava accés directe a pujar, no? I perquè, bueno, jo crec que acaba quedant menys jornades i cada vegada tothom es posa una mica més nerviós, no?
Sí, porque, Fran, la sensación de desánimo después del partido de Andúbar fue bastante general, ¿no?
Sí, la sensación de desánimo, evidentemente, pues fue generalizada. Pero fíjate, por poner en contexto verdaderamente lo que ocurrió. O sea, un minuto antes de pitar el final, pues bueno, vamos, hubiese sido catastrófico sin el gol de Nico. Y luego los resultados de los rivales, pues bueno, acompañaron. Con lo cual yo creo que está bien en ese sentido el aplacar un poco los ánimos. Y esperar sencillamente ganarle al Logroñés y ganar el próximo partido y esperar algún tropiezo o bien de Mallorca o sobre todo por parte de Almería y bueno y volver a retomar pues esos puestos de ascenso directo, teniendo en cuenta también a su vez de que todavía, a pesar de que no es lo que esperábamos, mantenemos nuestras opciones o sea, en nuestras manos el destino de lo que sea del Español de aquí a final de temporada. Me refiero que ganando lo que nos queda y sobre todo en el trascendental partido que lo será en Almería, pues bueno, pues lo tendríamos de la mano, ¿no?
Lo tendrás cerquita, ¿eh?
Sí. La verdad es que si hay opción y hubiese opción de entrar, pues bueno, pues lo tengo ahí a una hora y media escasa, ¿no? O sea, sí, ya he estado en alguna otra ocasión en ese estadio, es un estadio un tanto extraño, Bueno, en aquel encuentro donde estábamos haciendo con Pochettino, creo recordar, uh-huh. una competición extraordinaria, y bueno, y ahí empezó el declive, ¿no? Total, no, con Pochettino no, fue con Valverde, ¿no? Aquella temporada, que aquella derrota, pues inició el sentido del declive del equipo, porque todavía habíamos hecho una primera vuelta pues maravillosa.
Bueno, encara que sembla que que estem gastant la paraula molt, però està clar que contra el Logroñés, Enric, és una final, sobretot per tot el que hi ha, pues això, d'on venim, la sensació d'una mica decebedora d'una part important de l'afició, i a sobre contra un Logroñés en hores baixes, no?
Sí, aquest partit jo penso que no el podem perdre de cap manera ni empatar, eh? S'ha de guanyar. Penso que portem 3 jornades seguides empatant, traient un punt. Ens ha passat l'Almeria, tot i que vam tenir la sort que l'altre dia no vam tenir la victòria, i això ens salva, tenint en compte que després a l'Almeria hem de jugar contra ells el mes d'abril. Juguem un partit al camp de l'Almeria, que aquest serà el més important. Perquè tenint en compte que amb el Mallorca tenim, encara que està una mica lluny, li portem el gol a Berage a favor, i amb el Gijón també, o sigui, jo crec que el rival és l'Almeria. Però per arribar al partit de l'Almeria amb possibilitats de superar-lo i anar directes ja cap als primers llocs, jo crec que el dissabte, al camp del Logroñés, no es pot perdre ni empatar, s'ha de guanyar el partit de totes, ja no es tracta de dir, bueno, que queden molts partits, etcètera, etcètera, sinó que aquest partit és definitiu. Okay. Perquè en cas de perdre i posar-nos allà a l'Almeria, que es posés ja 4 punts davant, la cosa podria ser una mica greu i podria tenir una resolució desfavorable. Pensem que nosaltres en aquest any no podem anar a fer cap play-off. No estem per play-off, sinó que estem únicament per acabar la temporada i pujar directes, eh? Partits amb el Gijón, amb tots aquests equips com el Rayo, etc., és jugar-s'ho tot a una carta i no ens podem exposar. Hem d'anar a arribar al final de la temporada en els primers llocs i pujar directes a primera. I per això el partit del dissabte és imprescindible guanyar.
A més, com recordaves tu ara de la història de l'Espanyol, golejades, és el que necessitem, no? Una victòria contundent per aplacar tothom, no? I a més és a casa. O sigui que...
És que, a més a més, no, aquest any no m'ha arribat mai a marcar 4 gols. O sigui, és curiós, eh? Un equip que ha anat molt bé, que sembla que hem jugat bé, però no m'ha arribat a marcar mai més de 3 gols. Ho vam fer, em sembla, el dia del Albacete i para de comptar. I es tracta de donar un cop sobre la taula, marcar 3 o 4 gols i donar-nos ja una satisfacció definitiva, perquè no pot ser anar amb empats i amb resultats de 6 d'aquests de medio pelo, no pot ser. Hem d'anar a guanyar el dissabte de totes.
Bueno, la setmana passada, Joan, demanàvem aquí canvis a l'11, que Vicente Moreno mogués alguna cosa perquè es vegés alguna cosa diferent, perquè semblava que l'equip s'havia estancat, no? Ho va fer, però no va sortir bé. Què et sembla?
Ja, és que... És complicat, o sigui, jo soc del parer que l'entrenador és el que veu la plantilla com entrena durant tota la setmana, coneix perfectament els seus jugadors i no crec que l'entrenador sigui el primer a dir, no, és que em tiro pedres a sobre la meva taulada, no?, i poso jugadors que crec que no estan al 100%, no? Amb pràcticament un 80% i un 90% de probabilitats coincidirem tots amb l'11 que tindria que jugar al cap de setmana i que és, bueno, més o menys el que ha estat sent titular tota aquesta temporada, no? Tret d'això, bueno, doncs esperar que l'equip, doncs, jugui millor, perquè estem parlant de golejades o de 3-0 o el que sigui, però jo l'equip actualment no el veig per un 3-0. Ojalà m'equivoqui, eh? I puguin agafar confiança amb un marcador holgat, no? Però jo l'equip, bueno, jo de fet amb un 1-0 ja en tinc prou. S'ha perdut una mica la inèrcia que es portava de... Ja no gran joc, però sí de solidesa defensiva. I ara això, doncs, cap a final de temporada s'està pagant. I és el que ens està passant.
Y se ha perdido también una idea de juego reconocible, ¿no, Fran? Porque más o menos antes veíamos a lo que jugaba el equipo, ahora David López resalta como positivo el hecho que seamos la defensa más adelantada, pero por otro lado nos vemos obligados a reclamar volver al inicio, solidez, el que no nos marquen goles, y si queríamos o veíamos este equipo capacitado para ganar los partidos yendo a un intercambio de golpes, casi que la realidad nos está quitando la razón, ¿no? Y hay que cubrirse un poquito más.
Yo creo que en este momento ya creo que lo esencial y lo que la afición echa de menos y seguramente el propio equipo es una cuestión de actitud, más de si jugamos más adelantado, más atrás, o de esta o de la otra manera. Yo creo que en segunda división hay más igualdad de la que nos pensamos. El correr de manera continua, la actitud, la pelea, el jugar los balones divididos.
Somos los que más corremos, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor somos los que sumamos más kilómetros, pero no somos los que lo hacemos con una actitud, digamos, más beligerante, ¿no? O más de brega.
Igual es que nos obligan a correr en vez de correr por deseo propio, ¿no? Como pasó precisamente al final contra el Mirandés, ¿no?
Pues puede ser que sí, pero en definitiva yo pienso que es una cuestión mental, de actitud. Yo pienso, a mí personalmente el Logroñés de los muchos rivales de la primera vuelta fue de los que quizás menos me gustó, donde vi un tanto más de diferencia con respecto a nosotros. A lo mejor era porque nuestro momento en aquel tiempo era mejor que el de ahora. Pero creo que sí que sería importante una victoria un tanto, no digo una goleada, ¿no? Pero sí una victoria un tanto holgada y un tanto cómoda que despejase dudas en la plantilla. Y luego ir a Castellón, a otro partido que a priori no es de los más difíciles, a priori. Luego hay que jugarlos, lógicamente, y con todo respeto hacia el Castellón. Pero sí que en esos dos encuentros volvemos a lo mismo. Tienen que producirse algún tipo de falta o de error por parte de nuestros rivales y poder, bueno, colgarnos ahí un poquito más en una opción mejor en esas 10 jornadas que ya a partir de ese momento, si no calculo mal, quedarán, ¿no?
Lo que s'aclara, Enric, és que ara ja pràcticament cada jornada ens hem de posar la vena abans de la ferida, perquè ja semblen que tots els equips de segona són, vamos, no el Bayern de Múnich, però o sigui, evidentment s'ha de respectar a tots els rivals, però no ens esperàvem que qualsevol et pugui guanyar, perquè evidentment som el pressupost més gran de segona de llarg i pensàvem que teníem un equip per competir amb molta claritat a segona divisió i s'ho han de guanyar setmana a setmana, no, Enric?
Exacte, i jo recordo quan miràvem el calendari fa poques setmanes, recordo que dèiem, ara ens venen aquests partits, 6 o 7 partits seguits, que hem de guanyar-los tots perquè hem de treure els 3 punts de cada partit i ens hem d'anar destacant. I després ha començat aquesta tanda de partits i hem tret 3 empats, o sigui que ens falten 6 punts dels que en teoria havíem pensat, que si, amb els 6 punts aquests potser ja estaríem a davant. I en canvi ara estem lluitant pel segon lloc, perquè jo crec que el Mallorca és difícil, però l'Almeria l'hem d'agafar i l'hem de superar. I llavors ja no hi caben més relliscades. El partit, i aniria molt bé el partit aquest del dissabte amb l'Almeria obtenir un resultat que fos un suficient, que fos un retable, perquè d'aquesta manera potser ens pujaria la moral. Això de guanyar els partits per la mínima i patir fins a l'últim moment s'hauria d'oblidar. I ara que ens queden els partits, fins a aquests 13 partits que crec que queden, que en tenim 7 a casa, i si de fora s'ha d'anar a guanyar els tots. Potser el d'Almeria serà el més decisiu, però tots els altres, en teoria, els podem puntuar i podem obtenir victòries. O sigui que ara jo crec que ja, després de tota la crida que han fet de les institucions i els jugadors, buscant el recolzament de tota l'afició, tot i que no podem anar al camp, però per lo menys que estem amb l'equip, crec que l'equip no ens pot defraudar i el dissabte hem d'obtenir un resultat extens i suficient que ens ha donat moral per agafar aquesta empenta final ja cap a la primera divisió de cop.
Està clar que aquests 7 partits a casa s'han de guanyar com sigui. Després, ja, com cada setmana tenim un accident nou, ens muntem un circ i ens creixen els nans, bueno, el virus FIFA. En Joan, que et fa por, teus que els, la banqueta donarà l'alçada o serà un altre problema?
Bueno, sí, a veure, em fa por perquè seran, bueno, tres jugadors, si no recordo malament, de l'equip titularíssim, no? Sí. D'aquesta manera, l'Adrià Pedrosa, el Javi Puador i el Keidi Vare, no?
Bueno, es que confiar en el que tenim a la banqueta, és que no hi ha un altre. Vull dir, és que això és el que hi ha, i amb aquests jugadors són els pas que tenim que pujar, amb els 11, amb els 16, amb els 24, amb tots. I si no poden estar aquests jugadors, doncs estaran uns altres. Crec que he llegit que el Javi Puado i l'Adri Pedrosa, a lo millor pel dia que tenen partits amb les seleccions, s'ho poden combinar i a lo millor només es podrien perdre un partit. Però, bueno, tenim que pensar que si no estan aquests, tenim que tirar de lo que hi ha a la banqueta o lo que hi ha a la plantilla. És que no tenim cap altra opció.
I, además, la experiència nos dice que cuando ha habido un problema de una lesión, el que ha salido y ha salido de inicio lo ha hecho bien. Igual es del problema hacemos virtud y sale alguno de los que parece que cuando está entrando desde el banquillo no aporta nada y saliendo de titular coge las riendas y hace un buen partido y se gana, si no el puesto, por lo menos la opción a contar con él, ¿no, Fran?
Hombre, esperemos que sí, pero sí que es cierto que a mí me preocupa esencialmente que uno de los mejores jugadores en su estado de forma a lo largo de toda la segunda vuelta, incluso a lo mejor un poco antes del inicio de esta segunda vuelta, que es Javi Puado, que ha sido un jugador diferencial en muchos momentos y además de ello un jugador que que ha aportado, que se le ha visto muchísimo, ha brillado muchísimo.
Ha sido el que ha estado más en forma, no te cortes un pelo, porque está claro.
A pesar de que su juego es el más en forma, con diferencia, pero sí. Sacrificándose a su vez mucho por el equipo, ¿no? Uh-huh. Es que ha conjuntado las dos cuestiones. Se ha sacrificado por un lado y ha sabido y ha tenido opción de brillar. Un estado de forma brutal. Yo creo que de los mejores jugadores de la segunda división en este momento. Y eso sí que va a ser difícil que el que salga esté por encima del nivel que tiene en este momento Javi Puado.
El que està clar, Enric, és que ressalten els de Pedrera, els ressalten sempre perquè són de casa, però si Puado està per sobre, per mi és el que regularment està per sobre dels companys i a més, bueno, jugant fins i tot de defensa quan cal, a l'altre que està demostrant la qualitat que té és Nico Melamed, no?
Sí, jo crec que en aquest cas la falta d'en Puado pot ser substituït perfectament pel Nico Melamed. I tenim també la reserva, tenim el Voler, que pot sortir d'una vegada, ja és hora potser que posi una mica també de col·laboració, i a més, sobretot el Nico Melamed, inclús tenim l'Alex Benson, que és de, no sé si també podria arribar a jugar, són jugadors que els hem de tenir en compte, perquè no hem d'oblidar que sempre es pot venir alguna pega en forma de lesió, en fi, ens pot fallar algun jugador dels teòricament titulars, i en aquest cas han de sortir els teòricament també suplents. Jo crec que ojalà tinguéssim aquest problema a primera divisió i que els dos que ens faltessin fossin per anar a la selecció absoluta. Seria senyal que tenim un equip amb més figures. Però vaja, jo crec que ho superarem perquè tant el Puado com el Pedrosa, inclús com el Keidi Mare amb la selecció del Bària, crec que podran ser substituïts i no es notarà tenint en compte que ens juguem molt i no podem estar amb aquests petits problemes. Hem d'anar substituint-los de forma que no es noti la seva absència.
I ara que serà un canvi obligat serà Didac Vila, que personalment hi confiava molt en ell, pensava que en el moment en què hagués de sortir ho faria, o sigui, no la cagaria parlant en plata. Sí. I, ostres, em va callar la boca, tu. Quina targeta vermella més prescindible,
sí, sí,
no, Joan?
Sí.
Jo... Joan?
Sí, sí. Sí, bueno, a veure, la veritat és que els altres partits que havia sortit el Didac, doncs, havia complert i no havíem trobat a faltar en gran mesura a l'Adrià Pedrosa, no? De fet, el partit contra l'Oviedo, la primera mitja hora que va estar al camp, va estar complint, com sempre ho ha fet ell. El tema de tarda, doncs sí, doncs la veritat és que, bueno, hi ha situacions, hi ha moments puntuals, hi ha segons que no pots aturar-te per lo que sigui i, home, evidentment estic convençut que ell no volia fer ni molt menys aquesta entrada. Però, clar, també per l'altra banda són professionals, són veterans ja i tenen que saber el que poden fer i el que no, perquè pràcticament vam estar jugant amb un home menys quasi tres quartes parts del partit, no? I això va influir molt. Però, bueno, per la resta de partits on quan ha sortit el Didac Vilà, doncs jo per mi doncs aquest any ha complert força bé.
Lo que está claro es que esto no es el... Evidentemente, estamos sacando muchos partidos adelante por las individualidades, pero lo importante es el colectivo. Fran, ¿tú los ves capacitados, los ves enrabietados para darle la vuelta a esta situación? Ellos mismos deben ser los primeros que no entienden lo que está pasando, ¿no?
Yo quiero creer que sí, quiero creer que sí. O sea, quiero tener un acto de fe y creer en que...
Otro
acto de fe. Pero bueno, ahora sí que sabemos que estamos en el momento decisivo y decisorio. Eso lo tenemos claro nosotros, ellos, y vamos, nos lo están demostrando tanto los jugadores en los mensajes que están lanzando estos últimos días, incluso hoy el director general también, en alguna otra emisora, que bueno, ha estado, en fin, diciendo lo que hay. Y todos sabemos que ya no es tiempo ni de pensar que somos el mayor presupuesto, ni de pensar que tenemos un plantillón, o eso pensábamos, ni de pensar muchísimas cosas, ni de recordar que la temporada pasada, pues bueno, mucha de esta plantilla y no estuvimos a la altura, y hubo la temporada que hubo, que fue la más lamentable de toda nuestra historia, y todo lo demás. Pero ya hay que hacer tabla rasa de eso y salir como jabatos en cada partido, liquidar a este primer compromiso contra el Logroñés, y después todos los que vayan viniendo uno a uno, y en fin, porque esto ya ha llegado a su momento decisivo y decisorio.
Porque yo creo que, Enrique, a momentos como aquest es cuando la historia no ha de ser una llosa que sembra que la rosa que va sobra, sinó tot al contrari, adaptar a una aquella experiència de saber que en aquest moment és quan un club ha de demostrar que és un gran club, no, Enric?
Exacte, i no solament això, sinó que també recordar la història hem de pensar que si hem tingut la desgràcia de baixar quatre vegades a segona divisió, totes aquestes vegades han pujat a la primera temporada, hem recuperat el lloc. Hem tingut més o menys dificultats, però sempre hem sabut estar a l'alçada de la transcendència, de la històrica que té el nostre club, i hem pujat de seguida primera, i aquest any no pot ser de cap altra manera. O sigui, hem de pujar, i com que no hi ha promocions amb els de primera divisió, sinó que hi ha un play-off que tampoc no ens serveix per res, hem d'optar pel camí més assequible i més fàcil per pujar, que és el quedar primer o segon. Jo crec que els llocs de set directe estan entre el Mallorca, l'Almeria i l'Espanyol. Per tant, jo crec que hem de fer un petit esforç i agafar la història i llegir-la bé i veure que nosaltres hem d'estar a primera divisió. No podem ser un equip de segona, com un Coruña, que pràcticament arriba un any i guanya un campionat i després pràcticament quasi desapareix, o un Saragossa, que arriba també a guanyar campionats i després està a la segona, està dormint-se als llocs no els llocs primers, sinó els llocs segons de la divisió. Nosaltres hem d'anar sempre als primers llocs i pujar directament a primera divisió.
No sé què et sembla, Joan, si mirant la campanya aquesta que ha tret la juvenil, que per mi és molt encertada, la que tornarem, i que precisament han fet servir una foto meva que havia penjat a Twitter en què es veia una acció de joc de Pochettino per sobre de Figo, que era molt, molt impactant, però estic pensant si potser aquest esprit Camacho que ells demanen, igual hauríem de trucar al José Antonio i dir-li vine una estona, seu aquesta gent i explica'ls què és l'Espanyol, no? Perquè sàpiguen realment el que han de fer, no? Donar-los aquella empenta perquè treguin la sang, no?
Bueno, sí, és potser el que hem trobat una mica a faltar ja no aquesta temporada, no? Fins i tot la temporada passada, aquesta falta de sang que té una mica a la plantilla a nivell general, no? És potser el que hem trobat més a faltar, que moltes vegades, sobretot ho veiem molt aquí en aquesta segona divisió, que contra els equips que juguem, les carències tècniques que a nosaltres ens sobren ho suplanten o les fan o les eludeixen fent un gran desplegament físic, no? Una actitud, no? De no parar de córrer en tot el partit. Potser això és el que ens falta a nosaltres, no? Però són 13 partits. Jo sí, es té que treure aquest caràcter, es té que punxar el cul. Tenen que córrer, tenen que reaccionar. Ens juguem molt. Vull dir, una altra temporada de segona divisió de l'Espanyol no vull ni imaginar-m'ho, no?
Sí, recuerdo que en una época, no recuerdo qué fase era, pero era un momento en que también el equipo andaba navegando y recuerdo a Josep Ramió salir, que entonces era presidente de la Federación de Peñas, creo, con un aparato de estos que se le, con los que se pincha a las vacas, que da una pequeña descarga, como diciendo que es lo que había de hacerle a los jugadores, Fran. Yo creo que estaría bien eso, ¿no? Intentar meterles el espíritu Camacho, los camachitos, ¿no? Aquellos que salían, que no eran grandes figuras, que no eran grandes virtuosos con el balón, pero que luchaban hasta el último momento.
Bueno, no, luchaban y, en fin, había ahí su calidad.
Había calidad también.
Sí. Luchar, luchaban. Ya salir con el artilugio ese al que te refieres en concreto, yo creo que a lo mejor sería un poco demasiado. Pero sí que es cierto que el coraje, el defender la historia, el orgullo, el saber que los aficionados quisiésemos estar apoyando ahí, no podemos, porque las circunstancias no lo permiten, pero en definitiva, que tienen que dejarse la piel y tenemos que volver. Y
ahí estaremos nosotros para recordárselo. Montpellico, partit de les 4, no perdre la sintonia. Bona tarda, company.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.